Camins.
Hola, ahora hay momentos de tensión, sudores fríos aquí en Radio Estel, però no passa res, la Paula amb els seus dits vertiginosos ho ha solucionat. Us deia, sense que m'escoltéssiu, que avui aquest programa va dedicat, va per algú amb qui jo m'he sentit molt bé en aquests mesos i en aquesta nova etapa, aquesta temporada de la ràdio. Us parlo de David Serra, una mica protagonista del dia a la casa, company, redactor i locutor del matí a Radio Estel, versió magazine, l'espai de Mercè Raga. Ell forma part del seu equip, un tipus que té la ràdio al cap i al cos i al cor, amb un estil propi, punts de genialitat i amb qui ha rutllat una química personal i cinèfila des del primer moment. Ara marxa per abraçar una altra aventura, però el trobarem a faltar i no poc. David, gràcies i ànims, ens anirem trobant als camins de la vida. Aquests camins, a la teva salut. Bona vesprada, bona vesprada d'aquest divendres 27 de maig del 2022.
Dia 1 després de...
El pas per aquests estudis d'Enric Termes, l'encarregat de la preparació diocesana del Sínode a Barcelona. Ens va venir a parlar de la trobada final de la fase diocesana del Sínode que l'arxidiòcesi de la ciutat comtal Centralistes ha convocat per aquest diumenge. Dia 1 també d'un nou pas d'Ignasi Miranda que ens va portar el seu temps de diàleg, la realitat multiespiritual concentrada en 10 minuts. Dia 1 també després d'un Salvatore Aragonès en màniga curta, així com a detall. Gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Versió divendres, el dia que fa feliç a Pol Marçà. Vinga, va, que avui posem un cop més la cirereta confitada de la setmana.
Avui, per començar els camins...
Connexió amb Girona per conèixer més sobre la fraternitat cristiana de persones amb discapacitat d'allà, d'aquella zona de Girona. A més, xerrarem sobre el simposi que estan preparant sobre ètica i discapacitat. Ho farem amb Enric Pérez, que és el seu responsable de projectes, tot per obra i gràcia i gestió de l'estimat Xavi Roca, de comunicació del Bisbat de Girona, que és un sol.
Continuarem amb...
Passem revista, on amb els nostres benvolguts companys del setmanari Catalunya Cristiana farem un repàs als seus continguts més destacats. Avui amb el meravellós Miquel Àngel Codina, Mac, per als amics.
I arribarem a les 9 de la mata.
L'omnipresent Jordi Cerdà i Ivan González amb el seu pelazo per acabar la setmana a dalt de tot, totum revolutum, la nostra tertúlia frenètica. Opinions assenyades per acomiadar la setmana, assenyades més o menys gairebé sempre.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
De què voleu que opinin els nostres tertulians? L'enquesta del dia no se podia saber, és justament sobre el tòtum d'avui, la nostra tertúlia loca, 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 que necessita que la guieu pels camins de l'actualitat. Per això us preguntem de què voleu que parlin i de què opinin els nostres tertulians. Obi-Wan Kenobi, és una de les opcions, Jocs d'hivern, Verola de Mico, tot molt variadet, i per què badallem, que ha sortit un estudi molt interessant de per què badallem. Esperem que no us passi escoltant aquest programa, tot i que sé que tinc una veu sedant, però que no arribi a aquests extrems. Vinga, va, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Doncs camins, amics, versió divendres, una mica d'entrevista social religiosa per aquí, una mica de setmanari per allà i un final apoteòsic, com sempre. Sigueu benvinguts al programa que tanca la setmana a Radio Estel, el punt i final, el Santi Marçà, l'omega de la casa, des d'ara i fins les 9, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
10 minuts gairebé que passen de les 8 de la vesprada. Musicals, música chill out per ambientar el cap de setmana aquí al Camín. No ens estem de res, però ja podem saludar el nostre convidat d'aquesta vesprada. Enric Pérez, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Enric, com és la vida viscuda en una cadira de rodes?
Bueno, la veritat és que jo vaig patir un accident, uh-huh. un accident de ciclisme en carretera. Soc una d'aquestes víctimes que de tant en quant surt pel Telenotícies. I els primers anys són molt complicats, molt durs, perquè no li trobes sentit a les uh-huh. coses, no? Però arriba un moment que deixes de buscar el sentit de les coses. A vegades les coses no tenen sentit, no? I ara, ja han passat 11 anys, quan la gent em pregunta què tal, com et va? I jo els dic, pues, em va sobre rodes.
Molt bona.
Em va molt bé.
Molt bona. Un humor fi, un humor fi, Enric. Molt bé, molt bé. Escolta, l'Enric Pérez és director del projecte Fraterin. Es tracta d'un projecte de la Frater de Girona que consisteix en la reforma de la casa on històricament s'han realitzat moltes activitats d'aquesta associació. De seguida entrem en detalls amb això, que és motiu principal de la nostra trucada, però, és clar, també ens interessa una mica la seva història personal, que jo crec que és impactant, que és molt impressionant, perquè Enric, com ell mateix ens ha explicat, és usuari de cadira de rodes des de fa 11 anys per un accident de ciclisme a la carretera. Abans d'això va ser guia de muntanya, la seva passió era clarament i de manera rotunda la natura, l'esport, i fins i tot, Enric, vas aconseguir que la muntanya fos la teva professió. Uns primers anys molt complicats ens has explicat, i també m'explicaves aquesta tarda, però des de fa un temps amb molta més llum a la teva vida. Com ha estat aquest procés d'adaptar-te a una vida tan diferent?
Doncs sí, bueno, després d'aquesta època una mica fosca, m'arriba un moment que has de buscar ajuda a fora, perquè te n'adones que tu no te'n surts. No? Uh-huh. Psicòlegs, psiquiatres... I de mica en mica et van guiant sobre què és el que convé que facis. Molt sovint són uh-huh. temes conductuals, no? Conductes que encara que no tinguis ganes de fer o de sortir... Pues, intenta fer coses que pensis que potser et poden donar una mica de felicitat, no? Uh-huh. I te n'adones, a mica en mica, molt a poc, de que tenen raó, de que és veritat, de que cada dia et trobes millor. Uh-huh. Després vaig a l'entorn de la muntanya. És molt complicat per una cadira de rodes, i llavors pues, vaig venir a viure a Girona. Uh-huh. I quan vaig venir a Girona, pues, vaig conèixer la Frater de Girona, l'associació amb la que hi treballo.
Sí.
I d'alguna manera vaig, una altra vegada, igual que quan vaig fer de guia de muntanya, vaig poder unir la meva passió i la meva professió, ara començo a tenir la mateixa sensació, perquè la meva passió d'adolescent era estudiar filosofia. Uh-huh. Però els pares, que manaven molt més del que manem ara els pares d'avui en dia, em van matricular a la carrera de dret.
Vaja.
I el que he pogut fer a Girona és posar-me a estudiar filosofia, i afortunadament, com que ara estic amb aquest projecte que té molta relació amb l'entorn filosòfic, l'ètica, hi ha moltes qüestions relatives a la discapacitat que són qüestions d'ètica, no? Uh-huh. Doncs torno a tenir aquesta mateixa sensació d'haver pogut unir per segona vegada a la meva vida la passió i la professió.
Uh-huh. Per tant, tota la feina que fas a Frater Girona té aquest sentit de poder un altre cop, per segona vegada, reinventar-te o, diguem-ne, rescatar aquella passió de joventut amb la filosofia i de posar-la al servei d'aquesta associació de Frater Girona. Ens podria recordar una mica qui sou i a què us dediqueu a Frater?
Sí, el nom complet és Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat. Uh-huh. Va ser fundada fa uns 60 anys per un mossèn francès i s'ha convertit en un moviment internacional. Hi ha fraters a tot arreu.
Sí, molt conegut.
I bàsicament ens dediquem a potenciar el desenvolupament de les persones amb discapacitat. Uh-huh. Molt sovint són persones que estan institucionalitzades, que... No surten massa d'allà, i el que nosaltres fem és fer-ho mitjançant això, trobades, activitats, sortides, convivències, i bueno, pues créixer entre tots plegats. Al final ens sentim com si fos una família, la Frater, no?
Clar. De seguida entrem en aquest projecte que portes entre mans, que crec que t'apassiona molt, el Fraterin, però una de les múltiples activitats que porteu endavant des de Frater Girona i que em sembla molt interessant, també trucàvem per això, és justament aquest simposi sobre ètica i discapacitat que porta per títol Les paraules i les persones, i que tindrà lloc més o menys d'aquí un mes a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Serà més o menys, que, com dèiem, d'aquí un mes. Què ens pots avançar sobre aquesta trobada?
Doncs sí, o sigui, en el projecte de Fraterin és un projecte molt gran i ens vam plantejar que havíem de... la Fratera és una associació que treballa molt cap endins, cap als seus membres, no? I ens havíem d'obrir al resta del col·lectiu a la societat. I per això hem pensat que una primera cosa, i a més molt relacionada amb la filosofia i amb l'ètica, és obrir el debat. Un debat que en el món acadèmic no és molt present i que pensem que pot ser una porta perquè es puguin fer moltes coses, es pugui intentar millorar una miqueta més una societat que des de dins del col·lectiu molt sovint em trobo quan parlo amb moltíssima gent que ens suposa difícil la societat, no?
Clar.
Llavors aquest simposi el farem el dia 20 i 21 de juny a la Facultat de Lletres de la UDG, que li diuen les Àguiles. I el títol, Les paraules i les persones, està inspirat en un llibre de Michel Foucault, un filòsof, que es titulava Les paraules i les coses. Amb aquest llibre, Foucault el que es planteja és de quina manera en cada època de la història de la humanitat el llenguatge ha col·laborat a crear una realitat diferent, una manera de pensar diferent, i la relació que hi ha entre el llenguatge i el pensament, no? I nosaltres pues, vam pensar que era molt adient, i també era adient, vam dir, bueno, pues el tema de la discapacitat és un tema molt ampli, no? Per què comencem a parlar? I com a entitat de caire cristià, doncs vam anar al Gènesis i a pensar que Déu va crear la realitat, va crear el món amb la seva paraula.
Sí.
I vam dir, doncs, comencem a parlar, com va fer Foucault amb el seu llibre, de les paraules i les persones.
Em sembla molt interessant. Per cert que també aquest simposi estarà organitzat per la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani, juntament amb vosaltres, recordem, la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat, en aquest cas de Girona. Ara diré una sèrie de paraules, justament, i després he fet la pregunta. Malalts, tolits, invàlids, deficients, minusvàlids, discapacitats, persones amb discapacitat o amb diversitat funcional, persones injustament discapacitades per la societat. Us feu moltes preguntes com a base d'aquest simposi al voltant d'aquesta qüestió de la manera d'esmentar aquesta realitat, i jo vull traslladar-te alguna a tu personalment. Per exemple, tu com a persona usuària de cadira de rodes, penses que cal un mot que us defineixi o us identifiqui concretament?
Jo crec que de tota la llista que has fet d'aquestes paraules, la que jo personalment més m'identifico és la de persones injustament discapacitades per la societat. És a dir, biològicament sembla evident que per un tema biològic hi ha persones que tenen unes carències, diguéssim, amb el que s'entén per la normalitat, dit entre cometes, no? I el que passa és que és la societat la que, amb la seva construcció, amb el sistema capitalístic, econòmic, social, polític i tal, ens penja una etiqueta. Però l'etiqueta amb la que jo em sento més identificat és precisament aquesta, que és una injustícia que la societat no estigui feta per tothom, per les persones que també, entre cometes, tenen discapacitat, o les persones que no la tenen, no? I és això el que més podria identificar-me, tot i que jo personalment també penso que l'ideal, un món ideal, seria en el que la paraula es pogués ser la que tenim tots, que és éssers humans.
Home, i tant.
Perquè hi ha una íntima, un íntim pensament que no s'acostuma a fer palès de molta gent, o almenys tenim aquesta percepció nosaltres, de que sovint se'ls tracta com infrahumans, no? És molt, són paraules grosses, eh?
Sí, és dur escoltar-lo, sí, sí, però és la realitat que viviu també, sí.
Traves burocràtiques, manca de desenvolupament normatiu, d'unes lleis que ja ens donen tots els drets, però que no els tenim, efectivament. Bueno, no sé, jo sempre explico per fer-ho gràfic, no? Si visquéssim d'aquí 100 anys, potser estem vivint a l'espai, no? Si jo visqués a l'espai ara, probablement no tindria cap impediment per fer res. Estaria en una atmosfera zero i em podria moure igual que les altres persones, no? I és un exemple, no?, de com, un exemple molt extrem, no?, de com és la societat la que ens posa les coses difícils i amb un mot pues ens penja una etiqueta que ens fa diferents de la resta, no?
Sí, sí. Mira, d'aquí un moment tornarem a aquesta qüestió, perquè justament el projecte Fraterin té també una vessant del que acabes de fer tu, no?, que és una reivindicació. Però abans d'acabar, voldria que m'expliquessis una mica més sobre el projecte en si, del qual tu ets responsable, segurament amb un equip darrere, perquè es tracta, Fraterin, del primer alberg dissenyat íntegrament amb criteris d'accessibilitat universal, pensat per a qualsevol mena de discapacitat. Em deies que en les vostres activitats i viatges, per exemple, no heu trobat cap establiment on tots els seus espais, tots, compleixin criteris d'accessibilitat. Estem parlant, per tant, d'aquest alberg, Enric, d'un projecte molt pioner. És així, eh?
Sí, pensem que sí. Nosaltres no hem trobat, mira que hem buscat, però no hem trobat cap establiment d'aquest tipus. I això neix dels viatges que fem. Nosaltres anem d'hotel a qualsevol capital europea i anem 20 cadires de rodes i, bueno, sempre tenim problemes. Hem de compartir habitacions adaptades als lavabos, hem de fer torns per anar al lavabo, per poder dutxar-nos. Sí. No? I en aquesta casa no és el fet només de que tots els espais seran adaptats, sinó que amb la col·laboració dels arquitectes de PMMT, que són experts en arquitectura hospitalària, ells han desenvolupat un sistema, el Clear Code d'Arquitectura, que garanteix que tots els espais, qualsevol, mitjançant els seus estudis, puguin ser accessibles a totes les discapacitats. O sigui, les visuals, les auditives, les de la gent que camina, la gent que no camina, la que camina amb dificultat, la gent que no pot manipular amb les mans, els que tenen sensibilitat, hipersensibilitat química, coses d'aquestes, no? I això, aquest alberg estarà fet d'aquesta manera.
Molt bé.
Perquè serà això, que si un col·lectiu de persones amb discapacitat es vol allotjar, doncs podran venir 20 cadires de rodes i tots a la vegada podran tenir el seu espai, les seves habitacions i poder estar en un entorn amable per ells i gaudir de l'oci, del lleure, del turisme, tot plegat.
Fantàstic. A més, funcionarà aquest alberg com a casa rural per a famílies amb alguna persona amb discapacitat. Tindreu també habitacions familiars, serà casa de colònies per a escoles, instituts, i desenvolupareu un ventall gran de tallers formatius sobre temes socials com valors, accessibilitat, inclusió, violència de gènere, també drogodependències, per exemple. També serà pioner, en aquest sentit, Enric.
Sí, quan ens plantejàvem que, bueno, doncs la casa ha de tenir diversos usos, no? No només ens hem d'adreçar al col·lectiu de persones amb discapacitat, que estarà obert en públic en general, qui passi pel poble i es vulgui allotjar ho podrà fer, les famílies que tinguin un membre amb una discapacitat ho podran fer a les habitacions familiars, i vam pensar, bueno, doncs el tema de la casa, de com a fer-ho servir com a casa de colònies és interessant també, no?
I tant.
I llavors vam pensar que a qualsevol classe sempre es troba, o sovint es troba, algun nen que també forma part del col·lectiu de persones amb discapacitat.
Sí, sí.
I el que hem fet, com és un sector que és molt competitiu, hi ha molta oferta de moltes cases de colònies que organitzen activitats lúdiques, esportives, això també ho farem nosaltres, però aquest monogràfic serà precisament perquè sigui diferent, perquè sigui pioner també, no? Perquè un professor, quan es plantegi fer unes convivències amb els seus alumnes, pugui dir, hi ha un lloc especial que és molt interessant, perquè els nens, els xicots, els nois, rebran formació en valors, amb tots els valors que puguem pensar relatius a temes socials, no? I llavors doncs ja s'estan desenvolupant aquests tallers per tenir-los preparats per quan tinguem la casa efectivament funcionant.
Un projecte ambiciós, amable, necessari i fet amb molt de cor. L'Enric Pérez és director d'aquest projecte, Fraterin, i pertany a Frater Girona. Avui ens ha parlat de molts temes relacionats amb la realitat que viuen des de la seva associació i de tots els seus esforços i bones intencions, que són moltes, perquè el món sigui una mica millor i igual per a tots, que és del que es tracta. Enric, moltes gràcies per atendre'ns aquí al Camins a Ràdio Estel en aquesta vesprada de divendres. Ànims, i estem al vostre servei.
Val, perfecte. Només vull fer una crida als oients.
Clar, endavant.
Empresaris, als particulars. És un projecte que requereix d'una inversió molt potent. Qualsevol persona que es vulgui adreçar a nosaltres per donar-nos un cop de mà, a la pàgina web de fraterdegirona.org podrà trobar tota la informació o com contactar amb nosaltres.
Fantàstic, doncs has fet molt bé de dir-lo, perquè animem a tothom a participar, qui ho desitge, qui ho senti, perquè és una molt bona causa. Enric, com et deia, gràcies i molts ànims.
Molt agraït, gràcies igualment.
Vinga, de res a tu, una pausa i passem revista.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Camins.
Avui és l'últim dijous de maig. Celebrem-ho.
Celebrem-ho. Què és el que hem de celebrar, Salvador?
Doncs que s'acaba el mes més bonic, el mes de les flors, el mes dels perfums, el mes dels colors de la primavera.
Ets un poeta.
M'agradaria que ho celebréssim com els musulmans celebren el final del Ramadà.
El magazín de la vesprada a Ràdio Estel. Passem revista.
Vam estar molt encertats en l'elecció d'aquesta sintonia tan cabaretera. Perquè ens dona bon rotllo, però un divendres ens dona bon rotllo. A més, crec que és molt adequada, sobretot pel redactor de Catalunya Cristiana que ens visita avui divendres, perquè és una música que té un aire allò al vodevil dels anys 40, 50. Miquel Àngel Codina, bona vesprada.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, a que sí? A que tu, a que també, diguem, de cine clàssic, allò del fum de les cigarretes...
Sí, sí. I... M'encanta aquesta sintonia.
T'encanta aquesta... Veus? Ja ho tenia jo clar.
Em recordo una mica els musicals de l'Aisa Minelli...
Oh.
I, no sé, la Judy Garland, vull dir...
Meravella.
M'encanta. Sí, sí.
Paula, com és així i és de Orgullo Friki, ella és d'Orgullo Friki, ahir parlàvem de l'Orgullo Friki, m'està dient que li recorda també a la cantina de Star Wars, que és un altre tipus de cinema molt,
també, sí,
molt diferent, molt diferent. Bueno, nosaltres que rebem ara mateix els amics de Catalunya Cristiana, els nostres germans del setmanari, de la revista, d'ahir passem revista, que ens porten temes, temes destacats d'aquesta setmana que podreu trobar doncs, al setmanari. Si us decidiu a subscriure-vos, podeu fer-lo en la seva pàgina web, molt fàcil, catalunyacristiana.cat, no? És així?
Sí, això mateix.
I també trucant aquí a la ràdio, evidentment. Vinga, doncs arrenquem amb aquesta qüestió. El primer pla d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana està elaborada per Carme Montel, la capo canonieri de la redacció, i està dedicat, Miquel Àngel, a les esglésies, atenció, de recent construcció, en un temps que no és tan fàcil, eh?
Doncs sí.
Perquè el que estem veient darrerament és que l'afluència de públic està portant inclús a la reagrupació de parròquies i que un mossèn s'encarregui de diferents temples. Per tant, que hi hagin nous temples, doncs jo crec que és una notícia per congratular-se.
És una novetat i és això el que dius tu, doncs, molt important. Aquest primer pla, doncs, ens ocupa de la pàgina 8 a la 11, uh-huh. I els nostres lectors poden endinsar-se en un itinerari molt interessant sobre algunes de les esglésies que fa poc que s'han construït.
Sí.
Per exemple, comentaríem l'església dedicada a la Mare de Déu del Carme, a Sant Joan d'Espí.
Sí.
L'edifici es va inaugurar l'any 2016, uh-huh. Amb tots els espais per poder-hi celebrar l'Eucaristia. Més d'un centenar de feligresos es troben cada diumenge a missa i cal destacar, sobretot, els frescos d'un artista que es diu Josep Minguell.
Ah, doncs escolta, cal visitar-la per a veure aquests frescos i també per viure la nova experiència del temple. L'any 2016 també s'inaugurava al barri de Bonavista de Tarragona, la parròquia de Santa Maria Assumpta.
Doncs sí, efectivament, aquest projecte compta amb les grans novetats, com ara unes bombes de calor per aerotèrmia, per tal d'aprofitar l'aire ambiental.
Mira.
I també plaques solars, així com l'orientació de l'edifici i la ubicació de les finestres.
És una parròquia sostenible, podríem
això
dir.
Mateix, sí,
mira,
sí, i tant, i tant.
Nou concepte.
I a la ciutat de Barcelona doncs, podem esmentar també esglésies noves, de nova construcció, com són les de Sant Bartomeu, els peus de Montjuïc, Sant Domènec de Guzmán, que ocupa la planta baixa d'un bloc d'habitatges de l'Eixample, i Sant Francesc de Paula, en un xamfrà del Poble Nou.
Doncs aquí queda recollida aquest reguitzell de noves parròquies que podeu trobar en aquest reportatge de la pàgina 8 a la pàgina 11, que a més ocupa la portada del setmanari. Més coses, perquè aquesta setmana també surt a Catalunya Cristiana un reportatge central dedicat a la parròquia de Sant Fèlix de Sabadell, que l'has escrit tu, Miquel Àngel.
Doncs
per tant,
sí.
Per tant, allò serà canela fina, no? Canela fina.
Jo soc l'autor d'aquest escrit i la veritat he de confessar.
A veure,
que confessa, a mi m'encanta, vull dir, anar a fer reportatges,
ah, sí?
Parlar amb els mossens, amb els vicaris.
Et poses, et poses una gabardina de reportero i un barret?
Doncs de moment no, però si...
Però si
tu m'ho dius, ho faré
si
a partir
s'escau, d'ara. Si s'escau, home, seria... perquè tu que ets un tio tan clàssic, gabardina, barret i una llibreteta de notes...
En plan Humphrey Bogart, a tenir i no tenir, obra mestra de Howard Hawks.
I tothom allà animat, cuidao que ve Humphrey Mac. Humphrey Mac.
Humphrey Mac, això.
Vinga, doncs és l'autor d'aquest escrit.
Doncs sí, mira, ocupa de la pàgina 24 a la 27 i l'hem titulat L'anunci joiós de l'Evangeli. Uh-huh. I destaquem doncs, que aquesta església posa en marxa diferents iniciatives de nova evangelització.
Nova evangelització, sí senyor, un terme que jo crec que és clau en els temps que corren. Mossèn Francesc Xavier Ferrer és el rector de la parròquia de Sant Fèlix de Sabadell. M'estic rient perquè Maria José, que està fent un vídeo, ara m'ha fotut una Coca-Cola freda aquí a la nuca. I bé, jo com soc d'explicar-ho tot, Maria José, ja ho saps, ara escoltareu com s'obre la porta el aquell. Adelante, Maria José. Correcte.
Un efecte molt cinematogràfic.
Molt cinematogràfic. Wow. Una puerta se abre. Acotación. María José sale del estudio. Bueno, doncs dèiem que mossèn Francesc Xavier Farrés és el rector de la parròquia de Sant Fèlix de Sabadell i delegat de pastoral familiar de la diòcesi de Terrassa, ah, Miquel Àngel.
Efectivament. Mossèn Francesc Xavier, que és una persona encantadora,
sí.
Ens comentava que la comunitat cristiana de l'església de Sant Fèlix comença doncs, a ser conscient que és una comunitat en equip.
Molt bé.
I això, diu ell, és motiu de satisfacció.
Home, tal, això és molt sinodal. Això és molt sinodal.
Sí, molt sinodal, això mateix, en connexió amb el Papa Francesc.
Correcte.
I segons el mossèn Francesc Xavier, Sant Fèlix és l'església mare de totes les que hi ha a Sabadell.
Sant Fèlix sempre ha sigut la parròquia gran, la parròquia de referència de la ciutat. Diguem-ne, de fet, el temple se l'anomena des de sempre, se l'anomena temple arxiprestal. No perquè els xipers estiguin aquí, perquè de fet ara els xipers és el xipers, no sóc jo, però sempre els xipers havia sigut el de Sant Fèlix, és a dir, aquest era l'església mare, entre cometes, de totes les esglésies d'aquí de Sabadell.
Has dit 3, Pau? Sempre diu 5. I ara em diu 3. No sé què li ha passat. S'ha despistat. Hem perdut 2 segons aquí. Escolta, aquest era el mossèn Francesc Xavier, el mossèn d'aquesta parròquia i delegat de pastoral familiar de la diòcesi de Terrassa. I aquesta església, la de Sant Fèlix, ha estructurat un fructuós itinerari d'acompanyament en la fe des d'infants fins a joves. La singladura en la formació dels adolescents consta de 4 estadis, Miquel Àngel. A veure quins són.
Mira, ell m'explicava que el primer és un curs encara de postcomunió anomenat Start. En anglès, i ara ja fan servir tot clar, de vocables clar. En anglès.
Això és pel jovent. Pel jovent.
Anomenat Start. Bueno, tu i jo som joves. O sigui,
i tant.
Per això. Anomenat Estar, sortida, i sí. Prenent com a punt de partida les paraules del Senyor, jo sóc el camí, la veritat i la vida, s'estableixen també 3 fases. El way, camí, truth, veritat, i life, vida.
Aquest programa en anglès seria ways.
Exactament.
Ways. Bueno. Igual ho fem servir en alguna falca.
Mira, una bona idea pel programa, i tant.
Em deies que s'inaugura el sagrament de la confirmació.
Exactament. I aleshores els diferents passos per aprofundir en la vida cristiana. I mossèn Francesc Xavier indica que la missió dels catequistes és molt important.
Escoltem.
Jo crec que l'encert més bo i el que sí més content és això, haver renovat els catequistes. Uh-huh. Perquè també al final també ha sigut renovar i donar, o sigui, donar-los oportunitat a aquests nanos, perquè també es formen alhora, no? I s'impliquen, no?
Ara ho ha dit bé la Paula, ha dit 5 en castellà, que sempre ho diu en català. Bueno, en fi, estàs irreconeixible avui, Paula. 5. Doncs escoltam un altre cop a mossèn Francesc Xavier, i per al grup de 18 a 30 anys hi ha en aquesta parròquia el programa Awake, nascut amb el propòsit de créixer en la fe i en comunitat.
Awake, com tu saps molt bé, significa desperta.
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 Desperta San Francisco.
Això. I, bueno, aquest programa es vertebra, segons en deia el prevere, en 3 pilars essencials. D'una banda, la vessant espiritual, eucaristia, adoració.
Clar.
La vessant formativa, on un catequista o alguna altra persona que ofereix el seu testimoniatge de fe. I després, la vessant lúdica, amb calçotades, barbacoes, excursions, concerts...
Això que no falti.
Que tu i jo ens ho passaríem molt, molt bé.
Vamos, a tope amb la vessant lúdica de la vida.
I mossèn Francesc Xavier, doncs, dona molta importància a la missa de les 8 del vespre dels diumenges.
Les coses que disfruto més, la missa de les 8 del diumenge és la missa, diguem, de més joves. Mm-hmm. Acaba la missa, sortim a fora i podem estar mitja hora més amb la gent que es queda per allà donant voltes, i jo revestit, estic per allà per la plaça. Vull dir que això, inclús la gent que passa per allà es queda com molt parada, perquè clar, veu un tio allà vestit de raro, allà enmig de... Però clar, enmig de tot de joves, que és molt maco.
Això és molt, molt americà, no? El mossèn que està allà a la plaça donant la mà i fent la xerrada.
Mira, a mi quan m'ho explicava al·lucinava, però és que és una persona tan encisadora, tan encantadora.
Ja se li veu, té esma. Vinga, ja per acabar, hem fet aquesta repassada, aquesta parròquia fantàstica que té molt bona pinta amb la nova evangelització a tope. Però podem destacar també que a Catalunya Cristiana el setmanari també informa aquesta setmana sobre la presentació del còmic Assís del segell editorial Top Cross, que per cert, estem darrere d'ells perquè passin també per aquest programa, perquè sembla una idea bona.
Som persones magnífiques amb un projecte esplèndid. Uh-huh. Aquesta notícia surt a la pàgina 37 i aquest còmic, que s'ha editat tant en llengua catalana com en castellà, va adreçat a un públic juvenil. Se centra en la història de Sant Francesc d'Assís i considerem, doncs, que és una bona eina per transmetre valors ètics i espirituals a infants i adolescents.
Molt bé.
A la presentació del còmic, que es va fer a la Valmaciana, Fra Juan Antonio Adánez, que és el provincial dels franciscans conventuals a Espanya, afirmava que el missatge de Sant Francesc avui és alliberador, transformador, evangèlic, i afegia que el cristià està cridat a fer aflorar fonts d'esperança.
Doncs ho teniu ja a Catalunya Cristiana, i properament, si tot va bé i les gestions nostres donen els seus fruits, també presentarem aquest còmic amb algun dels seus autors en aquest programa. I finalment, una darrera notícia, una altra notícia important, és el missatge, evidentment, del Papa Francesc per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials.
Sí, doncs com cada any, sota
un
el
clàssic,
lema...
Un clàssic.
Tu i jo, que ens agrada els clàssics...
Doncs... I tant, aquest és un clàssic.
Sota el lema escoltar amb l'oïda del cor, el Sant Pare ens explica que estem perdent la capacitat d'escoltar qui tenim al davant, i per això, doncs, afirma que escoltar continua sent essencial pare de comunicació humana. El papa evoca que Jesús demanava als seus deixebles que verifiquessin la qualitat de la seva escolta i afegeix al papa que l'escolta no té a veure només amb el sentit de l'oïda, sinó amb tota la persona.
Sempre interessant el missatge del papa, escoltar, posar el focus en la persona que tens davant, no tant en el que tu vols comunicar, que sempre anem amb moltes ganes, sinó tenir aquesta capacitat de també prendre dels demés. Jo ho faig constantment amb la Paula. Avui ens ha dit 3, 5 i 5. Veus com t'escolto, Paula? per marcar els talls. Miquel Àngel Codina, redactor de Catalunya Cristiana, moltes gràcies per passar revista amb nosaltres.
Ha estat un plaer estar amb tu.
I, igualment, és mutu, el plaer és mutu. Vinga, nosaltres que respirem, fem una pausa, fem calerons, hem de cobrar a final de mes, per això uns anuncis i totum.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Maine t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmaine.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Jo sóc una mica més feliç en aquest moment per dirigir-me a ell, una persona que li agrada portar-me la contrària, perquè ja us he dit al principi que mai porta màniga curta, perquè no l'havia vist mai en màniga curta, i avui s'ha presentat a l'estudi amb màniga curta, amb un polo molt elegant.
Amb Rafa Sanahuja.
Prendre una canya i unes tapes, no, pues, Salvador?
Clar, bueno, una canya o dues. O dues. Prou, perquè no... No convé massa.
No, no, perquè a més que en aquest programa no som de prendre massa alcohol, Paula?
I altres persones que expliquen coses. Totum revolutum.
17 minuts i arribarem a les 9 de la tarda, de la vesprada. Senyor Jordi Cerdà, bona tarda, bona vesprada.
Bona tarda, bona vesprada, bona vesprada.
Senyor Iván González, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què tal tots, senyors? Com porteu aquest tiempo loco, el miniestiu del cap de setmana, la tardor de dimarts i dimecres, la primavera d'ahir?
Jo m'he encostipat. Un dia va fer fred.
T'has encostipat?
Sí, sí, he sortit i estic ja... No sé si és el coronavirus, bueno, el corona què...
Doncs això és sua i ja està. I tu, Iván, content?
Sí,
per la vida?
Sí.
Molt bé. De seguida entrem en matèria de l'actualitat, però sabeu que ens agrada posar-nos cada divendres en mans de la nostra sàvia audiència i demanem als oients que votin a les nostres xarxes socials per on volen que comenci aquesta tanda d'opinions. Avui la nostra mestressa de les xarxes, doncs, la tenim una mica castigada perquè em fot coca-coles a la nuca fredes i això no pot ser, i fa sorolls quan surt els estudis, i dit, mira, queda't, reflexiona i que baixi la Mondelo. Per tant, Maria José Mondelo... Ai, Maria José Mondelo.
Bueno, acabes de fer una barreja, està molt bé.
Ja tenim separador per dilluns, no hi ha problema. Mercè Mondelo, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Va, tenim aquesta enquesta que preguntàvem i què ha dit la parròquia.
Doncs, sàviament, sí. El que s'ha triat és amb un 39%, perquè badallem, o sigui, és el tema que interessa.
La gent, sí, vol saber, vol que els nostres estudiants opinin sobre per què badallem. Jo he posat aquest tema no per casualitat, no perquè estigués avorrit aquest matí, bueno, gràcies, Maria José. Ai, uix.
No passa res, Rafa. Em puc dir Maria José Mondelo?
No, 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 no vull. Ai, va, Paula, molt bé, matxaca'm. Disculpeu, és que és la inèrcia. Mercè
ja
Mondelo. Mercè. Mercè Mondelo, moltes gràcies. Quins temes han quedat descartats, que també són interessants?
Doncs mira, per darrere ha quedat Obi-Wan Kenobi.
Molt bé.
Que jo, Rafa, t'he de dir que ho he hagut de buscar al Google.
Vale.
I després...
Molt malament, però bé.
Un empat tècnic entre Jocs d'Hivern i Barola del Mico.
Doncs començarem pels badalls, però tocarem una mica tots els temes en el nostre estil una mica revolucionari dels divendres. Hi ha hagut un estudi, Andrew Gallup, un biòleg evolucionista de l'Institut Politécnic de la Universitat Estatal de Nova York, deu ser la persona que més temps ha dedicat a veure com badallen els altres, tant persones com animals, i acaba de publicar un article que recullen diversos mitjans. Una persona badalla davant nostre i immediatament nosaltres fem el mateix. Per què el badall s'encomana i encara més per què badallem? Doncs, bueno, això té molt a veure amb... Jordi, saps amb què?
Sí, per què badallem? Sí, sí que ho sé.
A veure, per què?
Per què badallem? Opina. Quan nosaltres estem avorrits, estem sentint una conversa que no ens interessa i, per tant, estem desconnectant, el nostre cervell entra en un estat d'ones delta, aletargat, que fa que ens estem a punt de dormir. Llavors, què passa? El teu instint de jo no puc adormir-me perquè estic sentint aquesta classe avorrida, però no vull que se'm vegi ni roncar ni que em caigui la baba, fa que obrim la boca per fer entrar molt d'aire, això ens oxigena, refreda una miqueta el cervell i ens dona molt d'oxigen per poder estar en alerta. Això per un cantó, aquest és el per què badallem. El per què s'encomana? S'encomana perquè els homínids som gregaris. Som gregaris, necessitem estar acompanyats i fem el que fa el del costat. No sé si us heu fixat mai que quan tu vas a una peixateria i li dius a l'altre del costat vaig a comprar sèpia, tothom vol comprar sèpia. I això és el mateix. Quan un badalla, pues, l'altre també vol badallar i llavors es produeix una sinfonia de badalls.
Fuerte l'aplauso a Jordi Cerdà, meravellós, explicant-nos per què es badalla. A Pau, les teves ones alfa, abans, en la secció d'abans, han fet acte de presència, perquè el badall... Bueno, pensava que ens engullia tot l'estudi quan ha badallat abans aquí al control tècnic. Molt bé, escolta, jo no crec que...
Però davant d'això...
Només es pot aplaudir. Exacte. Moltes gràcies, escolta. És que estic flipant. Tu i Ivan González, he deixat els teus perquè volia una tarda tranquil·la, Jordi. Una frase del dia... que em recorda, ara et diré que em recorda, Ivan. Comencem amb punt de filosofia. Mantente enfocado incluso cuando los resultados no lleguen de inmediato. André Guimaraes. A mi em recorda el senyor Miyagi.
Ara et riuràs de mi, perquè no sé si tens poders telepàtics com algú de la samarreta de la que portes avui.
Sí.
O... per això. André Guimaraes és un...
No sé si tinc algun... Bueno, el doctor Estranyo, no? Una mica de... Sí, podríem dir. Vale.
Doncs André Guimaraes és un mestre d'arts marcials que té un...
Sí.
Que té un gimnàs bastant potent aquí a prop, aquí a l'Hospitalet.
Què dius?
Un gimnàs de barri que es diu perquè té, doncs, preus socials.
Molt bé. Vale?
I té, aquesta filosofia que de tant en quant, si tires més endarrere, també trobaràs alguna altra frase d'ell. Uh-huh. Perquè d'aquesta filosofia, que potser és bàsica, però és que és, per mi, totalment encertada.
Bueno, és que de vegades hem d'anar allò bàsic, sí, no? Sí, hem de complicar-nos la vida.
Sí, totalment d'acord. De vegades no, jo penso que gairebé totes les vegades.
Gairebé sempre. Sí. Doncs mantenir-se enfocat, li deia el senyor Miyagi a Daniel San, estigues enfocat, i bé, és una de les jo crec que dels misteris de la vida, no? Tenir l'equilibri prou a reaccionar bé davant de
correcte,
tot el que et ve.
Correcte.
No és el que et passa, perquè el que et passa és prou incontrolable, sinó què fas amb el que et passa, que això és més interessant. Després, volia demanar-te per un altre tuit de fa un temps, que deia, aquesta tarda fa un temps, hem presentat el treball Sèniors a l'Economia amb la presència del president Eduard Arruga i els coordinadors del centre d'aquest treball, per cert, Sèniors a l'Economia, per part del Col·legi d'Economistes i del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Sí. Explica'ns una mica això de què anava, Ivan, si vols.
Sí, no, veure, és un treball que es va fer conjuntament amb diversos economistes del Col·legi d'Economistes, amb el CES i amb la Societat Catalana d'Economia, que és la filial econòmica de l'Institut d'Estudis Catalans, en el qual intentaven discernir a veure quin era el lloc de les persones sèniors, que després matitzaré el que vol dir sènior, perquè no és el que la gent pensa, en l'economia actual. Vale? Perquè estem veient què? Estem veient que quan tu tens 45-50 anys en una empresa, doncs deixes de ser útil, no? I això és una fal·làcia, és mentida, no? Quan tu tens certa edat ja et deixen una mica de costat laboralment parlant, no? Uh-huh. Doncs aquest estudi el que intentava esbrinar era una mica vera o trencar aquest tòpic, al contrari, i dir, ei, d'acord, hi ha nens de 20 anys que potser pugen amb molta empenta o no, vale? Però hi ha nens de 55-60 que tenen igual d'empenta i més experiència, i la barreja de totes dues coses és la millor opció.
Molt bé, i heu fet aquest estudi, ho he investigat i, sí, i ho heu presentat, molt interessant.
Correcte.
Anem cap a Jordi, també tinc un retuiteu. Sí, molt light, per això me l'he quedat, perquè he pensat que era per a tots els públics. Catalunya és la comunitat que ha patit una pèrdua de facturació empresarial més gran el primer trimestre de l'any, després de patir una fuita de companyies, principalment cap a la Comunitat de Madrid, que representen uns ingressos totals de 553 milions d'euros.
Sí, començo dient que els meus tuits són de dos rombos, per això només el Rafa només n'ha trobat un.
La gent, jo crec que ja ho ha deduït, que jo vaig descartant i descartant i acabo en els passables. Però en aquest cas, com es parlava d'economia, he pensat que és interessant també per l'opinió d'Ivan.
Bueno, això té a veure molt amb la manca d'estabilitat que tenim política i econòmica a Catalunya. No hi ha res clar. Avui les normes són d'una manera, demà són d'una altra, perquè com que hi ha partits que no tenen cap manera de casar-se, fan lleis que són totalment contradictòries, i malauradament per nosaltres, a Madrid, hi ha una alcaldessa, Madrid engloba, és una ciutat que dic jo comunitat, ho engloba tot, hi ha una alcaldessa que ho té molt clar, que està promovent els negocis, i els negocis el que volen és tranquil·litat per poder-se desenvolupar, i aquí no tenen tranquil·litat. A part, avui en dia, ser empresari a Catalunya és pejoratiu. Permeteu-me només dir una cosa. Qui és el dolent del Super 3? El dolent del Super 3 és l'empresari. És que això són coses molt grosses. O sigui, a nivell cognitiu, tu fas una anàlisi i dius, ostres, el dolent de la peli és el que té l'empresa.
Sí, sí. Ivan, com veus aquesta qüestió de la fuita de companyies cap a Madrid?
A veure, sense caure en el populisme de que ha sigut pel tema del procés, que no ha ajudat res en aquest sentit, també és veritat el que diu el Jordi. Aquí tenim un problema, o tres problemes, que jo faria tres línies de problemàtiques. Una és aquesta política que avui diu una cosa, demà fa una altra, vale? Que avui tenim una llei, demà tenim la contrària. No una matitzada, no, la contrària.
La contrària.
Sí, sí, és així, no?
Sí.
O sigui, no fa gaire també, ara amb tot el tema, salto una mica però ve el cas, amb tot el tema de la LOMLOE, que és la nova llei d'educació, estàvem parlant, ostres, des de l'any 77-78 hem tingut 9 lleis d'educació. Clar, que si tu fas la divisió, surt a una per cada 4,4 anys.
Per legislatura.
Una per legislatura, que dius, no, ja sí, no una per sí. Govern, perquè hi ha hagut governs del PP que han durat 2 legislatures, o governs del PSOE que han durat 2 legislatures, no, una per legislatura, és molt fort. Doncs, salvant distàncies, aquí passa el mateix. Aquí no saps ben bé a què tenir-te. I el problema és que si no saps què fer, doncs no fas.
I aquesta inestabilitat, com diu Jordi, es troba a Madrid d'alguna manera?
Menys.
Com a mínim és el mal menor, no?
Pensa que, com, per exemple, Espanya en el seu conjunt és un dels països que grava més el que és el benefici empresarial. Parlo a nivell europeu.
Sí.
Vale? I dins d'Espanya, Catalunya és una de les que més grava. I Madrid una de les que menys. I ja de per si Espanya, torno a repetir, és les que més a nivell europeu, doncs així tot suma. Tot
això l'està dient l'Ivan, el que fa és marmar la competitivitat. Clar. Perquè clar, la nostra competitivitat a nivell ibèric és per sous, no és per productivitat. Això per un cantó. Hi ha una cosa més anecdòtica. El problema que té Catalunya és que no sap què vol ser quan sigui gran. Què vol ser Catalunya? Ho sap ningú.
Ho sabia, i ara no ho sabem.
Ara no ho sabem. Independent, no independent, és una comunitat, no és una comunitat, és històrica, no és històrica, és histèrica, però Madrid...
Histèrica segur.
No, histèrica
una
segur.
Mica.
Madrid sap el que és i què vol ser. Un centre de negocis internacional.
Anem cap a altres notícies, si us sembla bé. Segur que esteu una mica al cas, a veure quina opinió teniu. No hi haurà, finalment, hem conegut cap consulta sobre els Jocs Olímpics del 2030 i no serà aquesta data. El 24 de juliol, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha ajornat la signatura del decret de convocatòria per la manca d'acord amb l'Aragó sobre el repartiment de les seus olímpiques que hauria obligat les comarques del Pirineu a votar sobre un projecte que té pinta d'incert. Els partidaris del joc lamenten que això farà créixer el no, per contra els que estan a favor, evidentment, pensen el contrari. Com veieu aquesta...
Perdona, un altre problema polític.
Home, i tant, per suposat.
Si fos únicament tècnic, això no existiria.
Bueno, és polític, com diu l'Ivan, i tècnic en el sentit que no sabem quin projecte hi ha pels Jocs Olímpics. No se sap què s'ha de votar.
Evidentment,
a dia d'avui no ho sabem. Ah. I avui és el juego del trilero de la bolita. Avui és a Aragó, demà és amb Navarra, demà passat serà con Chamonix a los Alpes. I dius, bueno, escolti,
però això també és política.
Hi ha un problema, sí. No sabem.
Hem d'establir unes bases i a partir d'aquestes bases doncs treballar-hi. Ara mateix és el que diu ell. O sigui, perquè primer recordeu que era només Catalunya.
Sí.
Vale? A més, va haver una època que no estava ni Barcelona. Després Barcelona, perquè la paraula Barcelona doncs, encara crida l'atenció. Vale, després es suma l'Aragó, després...
I el patètic del cas del Lambán, amb tots els meus respectes, aconsegueix un pacte que ni els somnis més humits hagués pogut aconseguir, i ara diu, no, ara en vull més. Però com que en vols més? Però Cirulo, però què més vols? Vale, ara me'n vaig. O sigui, tot plegat és com una broma, una pel·lícula del Totó italiana dels anys 40.
Hi havia més proves a l'Aragó que a Catalunya.
Sí, hi havia més proves a l'Aragó que a Catalunya, correcte.
La consellera de Salut ha confirmat 4 casos de verola de mico, un dels temes que proposaven a la nostra enquesta, a Catalunya. El passat divendres es va informar del primer cas sospitós que s'investiga a l'Hospital Clínic. Ara els resultats han confirmat els 4 casos i, segons la Conselleria de Salut, es tracta de persones amb vinculació amb altres casos detectats a l'Estat. És una qüestió molt tècnica, venim d'una pandèmia que ens condiciona una mica, o molt, la mirada. No sé com veieu aquest tema.
Home, és que si el tractem d'una manera freda serà molt dur, perquè d'on ve el virus? Ve de l'Àfrica Oriental. Mm. Llavors, el problema que hi ha és que estan entrant, i no ho dic per fer-ho pejoratiu, estan entrant persones als que no se'ls hi fa proves. Cap mena de prova mèdica. Era una qüestió
entrant
de
al territori.
Al territori. Ja sigui per avió, ve de turisme... o amb patera o el que sigui, és igual, del color que sigui. Entren persones als que no se'ls fa cap mena de prova i al final ha acabat passant el que havia de passar, que tenim malalties que aquí estaven erradicades i ens venen amb la sintomatologia del mico, de la variant africana oriental, que no és l'occidental, que és la més baixa.
Uh-huh. Amb un problema afegit que l'altre dia escoltava o llegia, ja no ho recordo, que hi havia 2 milions de vacunes de la virola però que no serveixen. Justament per el que diu, ei, no serveixen.
Perquè és una variant nova, tot aquest tema.
Servir sí que serveixen, vull dir, però enteneu-me, que no és la variant exacta i, per tant, doncs, la seva efectivitat és diferent.
Una part positiva, els majors de 45 anys no cal que pateixin perquè estan tots vacunats. Els menors de... Aquesta vegada serà al revés que el Covid.
I el tema definitiu abans d'acomiadar el programa, ja sé que passa molt ràpid a la tertúlia, però és el que té el totum revolutum. Un asteroide de 2 quilòmetres de diàmetre passa avui a prop de la Terra. És el més gran que ens visitarà aquest any i viatja a uns 76.000 quilòmetres hora. Creieu que si es desviés una mica i ja rebentes tot, sortiríem guanyant una mica?
Actualment és impossible perquè la distància a la qual està de nosaltres està a 5 vegades la distància de la Lluna. Uh-huh. És a dir, s'hauria de desviar...
No notarem allò que, sabes, allò... Ui, està passant algo, el vent que levanta, no notarem. Senyor Iván González, pelazo de tertulià, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Senyor Jordi Cerdà, el gurú dels badalls en aquesta casa des d'ara, moltes gràcies per visitar-nos. Vinga, nosaltres que recollim. Dos minuts i arribarem a les 9 de la nit. És el moment en què dic Maria José Mendoza. Una salutació per a ella. No estic enfadat, Maria José. Ara. Tots a ballar. Capítol Obi-Wan Kenobiero de Camins amb un home... Para la música, Paula. Para la música, Paula. Ho he de fer. Sabeu per què Pau Masip balla? Perquè Diana Silva. Ja està, és l'humor del Camins. Pau Masip, santa paciència a la producció. Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa de la casa. Una dona de les que no queden, que encara porta cistella a la bici. Mercè Mondelo, a les regnes de les xarxes socials. I la clau de tot plegat... Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Molta sort, Paula, demà amb el Sex Symbol Sardanístic de Catalunya, amb el programa especial de Gerard Carrión. Recordem demà a la tarda, des de Sabadell, sardana per vena aquí a Radio Estel. Us deixem amb la companya d'informatius, la única que queda fins a les 11 de la nit, Carla Buigas. L'informatiu de les 11 és d'autor, cal escoltar-lo. Per qui ens escolteu en la repetició de dilluns, bon inici de setmana. Pels del directe, bon cap de setmana. Si esteu a Menorca, també. Demà, edició dels millors moments de la setmana, edició cap de setmana de la Macedònia, enllaunada en aquest cas, cap a 7:45 de la vesprada. Nosaltres que marxem, agraïts per fer ràdio, per fer aquesta ràdio. Dilluns, si TH no ens insufla la verola de mico a la desesperada, farem camins de nou. Cuideu-vos, bona nit!
Quan acaba el dia, comencen els camins.